La teràpia de grup.
7 minuts ara mateix que passen de la 1 del migdia, com cada 15 dies, aproximadament els dilluns, aquí al matí a Ràdio Cel, ens agrada dedicar uns minuts a la nostra ment, al nostre estat d'ànim i a les coses que ens preocupen. I ho fem sempre amb molt bona companyia. David Serra, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Clar, avui fem aquesta teràpia de grup que tractarem una de les grans preguntes, que encara no sé si tenim resposta.
Jo no. Jo et dic jo que no la tinc.
Quin és el sentit de la vida, no?
Imagina't.
Clar, hem de seguir buscant-li un sentit a la nostra existència o simplement hem de fluir, alliberar-nos de qüestions existencialistes i viure més tranquils. Doncs, de fet, un tema que tractarem, ho dèiem, en una nova sessió de teràpia de grup, aquí al matí a Ràdio Cel, i ho farem amb l'ajuda de Luis Botella. Ell és psicòleg i professor de la Facultat de Psicologia de Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, no? Ens plantegem aquest sentit de la vida. Clar, abans de començar, Luis, tu com a psicòleg, o sigui, te la fas sovint aquesta pregunta sobre el sentit de la vida o ja n'has trobat resposta?
A veure, jo me la faig sovint perquè se la fan molt els pacients que veiem en teràpia. Jo suposo que una resposta seria més aviat de procés que de contingut. Em sembla que el sentit de la vida és justament el cercar el sentit de la vida. I em sembla molt evident també que cadascú arriba a respostes diferents, però que la fixació absoluta en el moment present i en no buscar-lo no té molts bons resultats.
I quan tens una resposta, hem de seguir buscant?
Sí, perquè malauradament, o potser al contrari, no? Potser afortunadament, sembla que la vida s'entesta també en no respondre al sentit que nosaltres li busquem, amb la qual cosa periòdicament patim invalidacions de lo que nosaltres pensàvem i donàvem per suposat, tant a nivell individual com col·lectiu. No? Sempre és una crida a la reconstrucció permanent.
Uh-huh. Clar, Luis, com podem saber quin és el sentit de la nostra vida? De fet, ho expliques, no?, a algun llibre.
Bueno, el que explico és, més aviat, l'evidència de que les coses bones, i especialment les dolentes, són molt més assumibles quan un li troba un lloc en aquesta narrativa, al final, no?, que té molt de història, tot això del sentit de la vida, en aquesta narrativa que es desplega. Quan li sabem trobar un lloc, fins i tot coses molt doloroses físicament són més assumibles perquè sabem que tenen un significat, no? Que tenen un sentit, que porten a algun lloc.
Mm-hmm. Perquè és més difícil acceptar-ho o introduir-ho a la nostra vida?
Introduir-ho de vegades em temo que és inevitable. No? Una pèrdua, un accident, un trauma, malauradament hi ha moments en què no es pot negar. No? Altres coses potser sí, però hi ha algunes que són molt objectives. La dificultat probablement consisteix en com acomodar-lo. No? Com, de fet, això està molt, molt investigat, per exemple, en pèrdues, en dol, que molt sovint el pitjor efecte que tenen és carregar-se la teva narrativa per la meitat, no? Introduir un element en què no li pots donar sentit. I aleshores són els casos de dol potser més greus, no? Els que porten més a, fins i tot, a sintomatologia física més evident.
Mm-hmm. Clar, abans ho deies, no?, que no ens ho posen massa fàcil. Clar, i això suposo que entenc que aleshores trobar-li el sentit de la vida o un cop l'has trobat, viure amb coherència amb allò que has trobat i acceptar-ho, no ha de ser fàcil, tampoc.
No és fàcil, especialment si un, com més, no, si un s'entesta en què la resposta és fixa, no?, que només, clar, és una. Aleshores sí que és veritat que la vida sembla que conspiri en contra de que aquella és l'única resposta factible. Jo crec, i per l'experiència clínica i per l'evidència de recerca, a la gent que li és més fàcil és justament la que és més flexible, no? La que és més capaç, el que dèiem abans, no?, donar un dol. Clar, si la teva narrativa es pot reacomodar a la pèrdua d'aquella persona, és més fàcil superar-la que si és aquí s'acaba la història i la meva vida no té sentit.
Clar, Luis, però ara, mira, ara ho estem parlant aquí en teràpia de grup, ara ho estava pensant, no?, perquè és possible ser feliç sense haver-se plantejat mai el sentit de la teva vida? És a dir, sense saber ben bé amb quina finalitat, no?, fem les coses?
Aparentment aquesta és la resposta clàssica oriental, segons ens la venen, no? El que passa que jo ho dubto, eh? No sé si seria qüestió de preguntar més de vegades, perquè sí que sembla que sigui això mateix, no? El que dèiem fa una estona de mindfulness, del zen, no? El plantejament només en el moment present. Però ja és una forma de donar-li sentit a les coses i em sembla que darrere d'això hi ha molta filosofia, també, no? Que de vegades és potser gent que ha viscut una vida molt complexa i ha sabut simplificar-la, però no és la mateixa simplicitat del que no pot pensar, no? I sí que hi ha una cosa que em sembla molt evident i que es fa molt palesa també de vegades en teràpia, que és que la gent que li dona voltes a les coses no sap com deixar de donar-li. Aleshores, potser és més fàcil complicar-se-la que simplificar-la. Amb la qual cosa, encara que la resposta fos al zen, no, de, bueno, no pensem i visquem el present, hi hauria gent que et diria que no sap com fer-ho.
Clar, i per on podem començar? O sigui, quines són les preguntes per buscar el sentit de la vida?
Home, té molt a veure amb la teva pròpia història, no? Jo crec que segurament també afecta en quin moment vital estàs. Però, per exemple, tot el que tingui a veure amb diari, amb autobiografia, amb revisió vital, de vegades et porta a conclusions potents. Jo sé que això no és el mateix per un noi i una noia de 15 anys, que potser ni s'ho planteja, que per algú de 50. Però, bueno, és que potser també el sentit no és el mateix als 15 que als 50. Estic tentat de dir que potser per trobar el sentit del futur has d'entendre el passat, també, no? Que és una cosa que potser t'adones amb els anys. Hi ha moltes coses que són molt, molt il·lustratives i que venen també de la pròpia reflexió sobre el passat.
No sé si jo potser estaria en aquest grup. A veure, hi ha gent que diu, jo és que vull viure el present. Clar, plantejar-se el sentit de la vida és anar més enllà, una miqueta anar més enllà. Però vivint el present i no plantejant això, potser ets feliç. I aquesta gent que és feliç sense buscar explicacions, els hi hauríem de recomanar igualment fer-se aquestes preguntes que deies?
A mi em sembla, sincerament, almenys per l'experiència, clar que és veritat que nosaltres veiem a la gent que ve a consultar-nos, no, la que no, clar. Però em sembla que al final la vida li farà fer-se aquestes preguntes, no? Si li funciona bé la focalització absoluta en el present, endavant. Però no sé si arribarà un moment en què veurà que això no és prou, no? I que sortiran aquestes preguntes més existencials. Allò que deia Kierkegaard, no? Que quan es té un per a què, el com és més assumible. No? Yeah. O sigui, aquest per a què al final, l'aquí i ara, està molt bé, però hi ha un moment que és, jo crec que gairebé biològicament inevitable pensar en el moment següent.
Sí. I aleshores potser a l'hora de pensar en el moment següent ens farà que ens vinguin al cap moments passats?
No,
que no ens hauria... si vivim el present, dius, mira, el passat està passat, però també és bo això.
No m'estranyaria gens. De fet, hi ha molta recerca, per exemple, sobre narratives personals, que és molt curiosa, que indica que quan canvia la teva narrativa en el present, quan tu t'hi veus d'una altra manera, emergeixen records del passat que no recordaves tenir. Clar. És molt curiós, coses d'aquestes que ens ha passat a tots, de vegades, que no sé, sempre t'han dit que no sabies pintar. Per exemple, en un moment donat de gran t'apuntes a un curs de pintura i no se't dona malament. I comences a recordar tots aquells episodis que t'havien felicitat per pintar. Mm-hmm. Que els tenies esborrats, eh? I de cop et surt un record de 3 anyets amb una mestra del col·le que et deia, escolta, se't dona bé això? Dius, ostres, això ni me'n recordava, perquè sempre m'han dit que no sabia pintar. I comences a afilar literalment una narrativa diferent, no? Que és la teva com a proto-pintor.
Clar, avui estem parlant amb Lluís Botella, estem fent teràpia de grup. De fet, al matí a Ràdio Estel amb el psicòleg i professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Clar, per aquells oients que ens estiguin explicant, de fet, era una mica en la línia que preguntava el David, que siguin feliços, Lluís, i ara ells que l'haurien de fer igualment? S'haurien de fer aquesta pregunta de buscar el seu sentit de la vida o els deixem tranquils que vagin fent? Hi ha algun moment que diguis que els hi tocarà fer?
A mi em surt ara que deies això, una que diuen en anglès de if it's not broken, don't fix it. No? De si no està trencat, no l'arreglis. Sí, jo en aquest cas penso que, escolta, que segueixin com estan. Perquè al final el que veiem nosaltres com a terapeutes és la persona que es fa la pregunta i no la pot respondre. No? La que no se la fa, a mi em sembla fantàstic. I en això trobo que s'ha de ser superrespectuós amb qualsevol, no, significat o resposta que cadascú hagi trobat, evidentment mentre respecti el dels altres.
Té relació el buscar el sentit de la vida amb el propòsit que et puguis fer?
Jo crec que sí. I en el sentit del lligament de sentit i significat, no? Em sembla que donar-li significat és col·locar esdeveniment en una xarxa, no? de formes de veure la vida, i donar-li sentit és com un GPS existencial, no? Saber cap a on va. Jo, per exemple, això que hi ha del dol, no? El significat del per què se'n mor una persona propera depèn d'on ho col·loquin la meva xarxa de creences, no? Transcendents, religioses, no religioses, el que sigui. I el sentit depèn de com m'afecti a mi, o sigui, què comporta això per mi en el futur. Uh-huh. Jo crec que estan molt lligats.
Clar, Lluís, va, fem el cas que ja tenim el propòsit i ara ens preguntem, i ara què, no? Perquè de vegades ens posem aquests objectius i aquests propòsits futurs, a vegades massa ambiciosos, no? I això també ens provoca aquesta tristesa, perquè no l'acabem d'assolir mai. Què els hi recomanaries?
Jo crec que en aquest cas sí que ets el millor consell és potser el més simple, que és actuar directament. Si un cop veus les coses clares, fes-les. Perquè malauradament vivim en una època en què justament aquest terme famós de procrastinació, no? s'ha posat gairebé de moda. Jo, això de posposar al final, no? en català, jo crec que segurament és degut a que tots tenim una quantitat de responsabilitats que probablement fa 30 o 40 anys era inimaginable, senzillament. Les nostres agendes segurament devia ser les d'un mes dels nostres pares, no? I no és difícil pensar en posposar totes aquelles que no són emocionalment agradables, no? Però es paga un preu, per això a mi em sembla que un cop vegi les coses, fes-les.
A part, mira, ara que estaves parlant d'això, suposo que després, arran de la pandèmia, també hem buscat més, no?, el sentit de la vida.
I tant. Ja veieu que s'està produint una autèntica pandèmia de gent que deixa les feines, no? I li estan dient the great resignation, no? Li diuen. Ho vaig llegir fa poc d'Itàlia, que no sé si eren gairebé 500.000 de persones, i ara ho diuen dels Estats Units, també. Gent que estava ben pagada, que tenia bones feines, i estan deixant les feines, eh? I moltes d'elles, justament, ho justifiquen com a crisi existencial, que un dia és que no sé per què serveix el que faig. O sigui, m'ho ha fet plantejar la pandèmia, no sé cap on anem. Això és una manca de sentit absoluta. O això altre que està tan de moda del síndrome de l'impostor, no? De gent que té la sensació de que és fals el que fa i que un dia la descobriran.
Per tant, d'alguna manera, Luis i David, o sigui, fem teràpia de grup, no? El fet de trobar el nostre sentit de la vida ens pot causar por, o sigui, i angoixa de dir, mare meva, és que em pot canviar la vida.
I tant, i tant, i tant. Jo crec que en això ja directament els filòsofs, no?, existencials en el seu moment van parlar molt d'això, el sentit aquest de nàusea de Sartre, i em sembla que ve molt d'aquí, no?, aquella sensació d'acceleració existencial de uau. No? Jo penso que per això hi ha molta gent que evita pensar, justament, eh? Perquè si penso on pot arribar, no? Quin és, justament el que deies tu, de si arribo a una conclusió i l'he de portar a terme, com alterarà això la meva vida?
I després, no sé si està relacionat o no, però hi ha molts casos de gent, doncs, que té un problema de salut, per exemple, mm-hmm. un infart. Se'n surt i a partir d'aquell moment comença com a fer una sèrie de coses perquè sembla que no tingui temps i tots no són ni propòsits, són dir, és que he deixat de fer moltes coses i ara les vull fer totes. És com buscar un nou sentit a la vida, no?, a la teva vida.
Sí, jo m'imagino que és lo de tota la vida, no?, de veure-li les orejas al lobo, no?, que diuen en castellà de ai, no?, el sentit de finitud, immediat, no?, com dir, escolta, que jo ja sabia que la gent es mor i tal, però és que ara ho he vist de debò, no? Això en psicologia li diuen, i en medicina li diuen creixement posttraumàtic, que és aquesta sensació de que m'ha canviat la vida després de això, no?, l'infart, el no sé què, o bé la mort de no sé qui.
Sí.
El que passa que també està molt estudiat que té una vida relativa, eh? Que la gent al cap de 15-20 dies torna a actuar com actuava abans, perquè ho haureu vist en algun cas que podeu conèixer, que la gent es transforma, no? Però sí, després, sí. Si d'entrada és com dir, bueno, valoro el got d'aigua que tinc aquí, al cap d'una setmana t'estàs queixant de que no és Coca-Cola, no? I bueno, ja estàs una altra vegada. Això li passava molt a la gent, per exemple, que viatja, no?, a països exòtics i torna transformada per l'experiència mística i li dura 2 setmanes. No? Després s'està queixant de que l'aigua aquí de la dutxa no està prou calenta.
Clar,
suposo, que... Jo crec que tenim, de fet està bastant estudiat, que tenim una certa tendència a acomodar-nos a el que tenim. No? Amb la qual cosa, quan tornem a estar aquí una temporada, ens tornem a queixar de coses que deies després de tornar de la Índia, que ja no, en fi, no? Que les havies transcendit.
Clar, Luis, i llavors, aquests bons propòsits que tenim, aquesta bona voluntat, com fem? Ara que estaves dient, no?, que se'ns passa ràpid, no?, com tornem en el punt d'aquest camí, no?
Pues jo, ara m'ha recordat estava parlant l'altre dia amb una persona que és música, i deia que un dia va preguntar que com s'arribava a mestre de la seva professió, li van dir pràctica, pràctica, pràctica. Jo crec que és això, eh? Recordem-nos-ho, no? Pràctica...
Que no podem tirar la tovallola,
pues sí,
no?
Pues sí. Pues sí, ara està, justament també està molt de moda en psicologia tot el que és la compassió, no? I això inclou la gratitud. Home, si realment creus que has de donar les gràcies pel got d'aigua, que segurament tens raó, recorda-t'ho, no? Fes el que sigui, un petit gest, un tal... Que això sí que entronca més potser en cultures orientals, no? Aquesta cosa de saludar a l'aigua, que sembla aparentment banal per nosaltres i tal, i dius, és una forma de recordar-te que hi ha molta gent que no en té.
I ara et posaré un altre exemple, que a veure, que no té res a veure amb això tan transcendent que hauria de ser, però que d'alguna manera és el tema dels propòsits que fem. Un propòsit no té per què ser una cosa molt espectacular. Per exemple, tinc un propòsit que és arreglar l'habitació, i no faig mai. Això també seria... I si ho fas, et porta això a estar més feliç, a estar més content amb tu mateix i amb l'entorn.
El que passa que jo llegia darrerament, i estic molt d'acord amb això, un autor que deia que els únics canvis reals són canvis d'hàbits. Això és potser més que el propòsit són els hàbits, perquè el que et portarà a arreglar l'habitació segurament és canviar l'hàbit de tenir-la arreglada dia rere dia. Encara potser sí, que la canvia radicalment, com si fos un concurs de televisiu, la canvia radicalment en 24 hores, però després mantenir-la, que de fet ho pensava molt de concursos d'aquest estil, no? Que t'arreglen tota la casa, ah, sí. I ja veus immediatament que continuen acumulant coses. Dius, això d'aquí a 2 mesos estarà com estava. Clar, potser tenen molta raó quan diuen que el canvi real és un canvi d'hàbits, no? Sí, sí. I això sí que comporta el donar, justament el donar-los sentit.
Jo no parlava tant del canviar la decoració, sinó el posar ordre a la habitació.
Sí, sí, el mateix, clar, un cop... Clar, segurament coneixeu la gent d'aquesta que posa ordre un cop l'any, però és que el dia següent es comença a desordenar. Que potser la qüestió seria, vale, posa ordre un cop l'any si vols, mètode Marie Kondo, el que vulguis, però mantinga-ho endreçat. I això sí que comporta canviar l'hàbit. Sí, sí, sí. Clar, si has de canviar un hàbit ha de tenir sentit per tu, perquè quan et vegis endreçant allò i tu siguis el tipus de persona que dius jo no sóc una persona que endreça les coses, xocarà amb la teva identitat. És interessant el que dius, perquè fixa't justament la concreció de l'exemple, eh? I al final toca directament la transcendència, que sí que em dius, que fins i tot guardar la roba a l'armari comporta que jo sigui el tipus de persona que ho fa, perquè si no m'hi sento fals, estúpid, perdent el temps. Aquest hàbit és el que et portarà al final a no haver de fer això un cop l'any.
Clar, per tant, quines bones pràctiques recomanaries, Luisa, als oients que ens estiguin escoltant i pensin, va, m'agradaria viure més en harmonia amb els meus valors, amb qui realment, com dèiem, sóc jo, no?
Jo crec que és important fer la reflexió justament des de lo nuclear, diguéssim, des del què té sentit per mi, quin tipus de persona... Per exemple, hi ha un exercici que es fa molt en una línia de teràpia que es diu teràpia narrativa, que és fer-li pensar a la gent com li agradaria, literalment, com li agradaria veure's d'aquí a 5 anys, per exemple, i quins consells es donaria cap enrere com per arribar a ser aquella persona. D'aquí surten coses molt interessants. Aleshores, amb aquesta visió de per què estic aquí, no? De quin sentit té la meva vida en aquest moment, què puc avortar de diferent, o sigui, quina diferència hi ha entre que jo existeixi o no, baixar. Vale, si jo soc, no? Si em considero una persona altruista, vale, com ho manifesto en la vida quotidiana? O sigui, baixar més al paisatge de l'acció, que diuen de vegades alguns psicòlegs, que és el traduir això en el dir això com es nota. O sigui, en tu quina diferència es veu, que ho siguis o que no. I al final és qüestió potser de viure la vida de forma coherent amb aquests valors, perquè és que si no la sensació d'incoherència és màxima. I no m'estranyaria que sigui el que està provocant això que dèiem, de deixar les feines, de sentir-se un frau, de dir, bueno, és que, en fi, no? Treballa d'una cosa però vol ser una altra i ho fa com puro teatro social, i al final t'enganxaran. Sí, al final... I si no, t'enganxaràs tu mateix. Vull dir, el que se'n va a dormir amb tu cada dia i tal, ets tu mateix, i arribarà un punt que diràs, és que jo no vull ser això, jo he après a ser-ho perquè fingeixo. No? Però...
Sí, sí. Mira, va, Luis, et posem un estudi per acabar. Un estudi del 2014. Díaz, Horton i Malloy, que demostra que si fomentem la nostra creativitat i ajudem els altres i meditem regularment, és possible construir sentit existencial. Uh-huh. Explica'ns això, passeu per la traductora.
Sí, tornem a aquesta idea de que els fets només tenen sentit en una narrativa que es desplega. Si m'ajudes a entendre cap a on anem, no, em serà més fàcil assumir fins i tot coses molt dures. Si no, no té cap sentit fins al punt segurament que em vull sortir de l'escena, eh? Molt a petita escala, o no tan petita, eh? Fixa't la diferència, per exemple, en situacions tipus... una intervenció mèdica, no? Quan et van explicant el que et faran. Per exemple, quan estàs conscient, et van dir, ara notaràs això, ara et farà això. És perfectament assumible. Quan no t'ho expliquen, qualsevol cosa et sona com una autèntica... No, com un mal insuportable.
Lluís Botella, moltes gràcies. Teràpia de grup avui. Mira, per començar la setmana amb força, David Serra.
Sí, sí, no, és superinteressant i que et fan plantejar moltes coses, eh?
Psicòleg i professor de Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna. Fem una cosa, Luis, va, creem un repte. Tu t'has plantejat alguna vegada el sentit de la teva vida, David?
No,
dius que no, has dit que no.
Realment no.
Va, ens ho plantegem i d'aquí uns dies, d'aquí uns mesos, tornem a parlar amb el Luis Botella i fem com un... Què?
Perfecte.
Sí?
Perfecte, sí, no? Tindré en compte tot el que he dit.
Va, tot el que ens ha dit.
Començaré potser amb els propòsits que no compleixo mai.
Doncs, Luis, moltes gràcies, com dèiem,
i
que vagi molt bé.